El progrés científic té límits. Són els fenòmens inexplicables, com per exemple...
la formació de la seda de l'aranya. En concret, el disseny molecular de la microestructura d'aquesta seda amb la qual les aranyes teixeixen la seva teranyina és més resistent que l'acer del mateix gruix, té més elasticitat que la goma i és més enganxosa que qualsevol cinta adhesiva fabricada per l'home. Unes propietats fascinants que es deuen a unes complexes proteïnes existents en el fluid que expulsen a través de les glàndules anomenades fileres i que, en entrar en contacte amb l'aire, doncs es solidifica convertint-se en una seda insoluble, gràcies a la seva completa deshidratació. La seda de l'aranya és el material de construcció més eficaç que es coneix fins avui i que no ha pogut ser reproduït a través de la tecnociència humana. Aquesta microestructura íntima de la seda és, avui, tot un fenomen inexplicable. Miquel Àngel Arnedo és biòleg, especialista en sistema molecular d'aranyes. Professor Arnedo, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit i bona hora.
Què en sabem fins avui de la producció de materials sedós per part de les aranyes?
Doncs sabem forces coses. Sabem de què estan formades, sabem molt sobre les seves propietats químiques i físiques, sabem molt sobre el comportament de les aranyes, quan teixeixen, quan segreguen aquesta seda, que treballen, i aquest és un punt molt important per contestar alguns dels dubtes que esteu plantejant avui, i sabem bona part de les coses que tenen a veure amb la seda de les aranyes. El que encara no sabem massa bé és com produir-la de forma, diguéssim, sintètica, de forma artificial.
Una teranyina té més elasticitat que la goma i és més enganxosa que qualsevol cinta adhesiva fabricada per l'home?
Efectivament. De fet, la seda de les aranyes figura entre els dos o tres compostos d'origen biològic, diguéssim, amb les propietats, amb enginyeria, diguéssim, de més alta qualificació. I, de fet, hi ha moltíssims grups que des de fa molt de temps estan treballant precisament per intentar produir a nivell industrial aquesta seda, o com a mínim intentar replicar-la en algun tipus de biomaterial. Cada cop ens anem a agrupar una miqueta més, però encara no ho aconseguim.
El teixit de la teranyina és el biomaterial més extensible i resistent de la natura. És extraordinari, sí, si ho pensem. Si fóssim capaços d'imitar-lo, per quines coses ens seria útil?
Doncs moltíssimes aplicacions, des de material de protecció, diguéssim, en contra d'impactes, per exemple, per fer paracaigudes, per ajuntar materials, per arrossegar coses, i després, no només... Aquestes, diguéssim, hi ha les aplicacions des del punt de vista, diguéssim, tant de l'extensió com de la resistència que té de teranyina, però teranyina és una altra cosa molt, molt interessant, i és biològicament neutra, que vol dir que la podem fer servir, per exemple, per cosir ferides. No provoca rebuig, no es veu com un cos aliè. Per tant, també tota una sèrie d'aplicacions relacionades amb la cirurgia, per exemple, la cirurgia de molt fina, per dir-ho manera. Inclús també s'ha vist que mitjançant, diguéssim, fils molt finets de teranyina es poden, per exemple, fer créixer dendrites de neurones amb cultius cap a una direcció determinada. I, per tant, podríem inclús arribar a dissenyar xarxes neuronals utilitzant la teranyina en aquesta com a guies.
Uh-huh. I com és que amb els avenços que tenim no hem pogut reproduir una teranyina? Què és el que no acabem de trobar? Quin és el gran repte o dubte a resoldre?
El dubte, diguéssim, és tot el que té a veure amb el procés, diguéssim, post-síntesi d'aquest material. Perquè ens entenguem, la seda és una... De fet, és una substància bastant relativament senzilla. És una proteïna estructural. De fet, és relativament propera a la queratina, que és la proteïna, per exemple, que forma part constituent dels cabells o de les ungles. És una proteïna estructural que sabem perfectament la seva composició, la tenim perfectament caracteritzada fa molt de temps, sabem on es segrega i sabem que segrega en un estat líquid. El que passa després és que sofreix o pateix una sèrie, diguéssim, de transformacions que tenen que veure, d'una banda, amb canvis en el pH, és a dir, amb l'acidesa del medi, això és com que passa dins del cos de l'aranya. Aquesta seda segrega unes glàndules internes que estan a la part posterior del cos, que anomenem el quistosoma o abdomen de l'aranya, s'agrega, on dèiem, un estat líquid, i llavors passa a través d'uns conductes que van resseguint tot el cos fins que arriben a la part, diguéssim, final de l'epistosoma, que és on s'obren aquestes estructures que comentaves abans, que són les fileres, que és, en aquestes fileres són com petites potes a través de les quals s'agrega aquesta seda. Doncs bé, en tant aquest viatge que fa la seda de les glàndules fins al final d'aquestes fileres, aquí pateix tota una sèrie de canvis químics que tenen a veure, com deia abans, amb el pH. però també s'afegeixen una sèrie de canvis físics, perquè es fa passar per uns tubs molt petits, molt petits. A més, quan la seda es segrega a l'exterior, quan es treuen aquestes gotetes de seda, automàticament l'aranya, amb les potes posteriors, amb les ungles posteriors, la recull i la comença a estirar. A l'estirar-la, crea tota una sèrie de forces, de tensions, que són en bona part responsables de l'estructura que finalment acaba agafant aquesta seda, que és una estructura de tipus pràcticament cristal·lí, format pel que s'anomenen làmines beta, que és una estructura típica que forma els aminoàcids per donar lloc a proteïnes molt ordenades. Aquesta és la part que encara no tenim massa clara com reproduir, diguéssim, a nivell d'un laboratori.
Per tant, així cada vegada que veiem una aranya doncs, teixint la tranyina, hem de mirar-la amb una admiració pel que són aquestes construccions que encara són un misteri.
Efectivament. I a més es pensa que, suposo que quan la gent parlem de seda, en seguida visualitzen aquestes taranyines amb les seves espirals enganxifoses, típiques, no? Les típiques taranyines d'aranya. Hem de pensar que hi ha moltes aranyes que no fan aquest tipus de taranyines. Totes les aranyes fan seda, però aquestes seda poden fer servir per coses molt diferents. I, de fet, hi ha diferents tipus de glàndula que segreguen seda que tenen diferents característiques. Aquestes que comentaves tu abans serien unes característiques típiques d'un tipus de seda que es diu en anglès s'anomena dragline, que és la seda d'anclatge, la seda que fan servir les aranyes quan caminen per anar-se assegurant, per tant, si salten, diguéssim, no caure al buit, sinó quedar penjades. Però pensa que hi ha algunes aranyes, sobretot les aranyes que fan aquest tipus de taranyes més complexes, poden arribar a tenir fins a 7 glàndules diferents. I cadascuna d'aquestes glàndules fa una seda lleugerament diferent amb les seves propietats. Quan tu veus una taranyina, ja la taranyina està formada almenys per 4 sedes diferents. Una seda és el marc, l'altra són els radis, l'altra són les espirals, i tot això, diguéssim, l'aranya és capaç de processar-ho i a més és utilitzar-ho com material de construcció per construir aquestes estructures que són fascinants.
Professor Nedo, ara la pregunta xoc, la pregunta del milió. Aquesta extraordinària complexitat i informació dels fils de seda es pot haver forjat mitjançant un procés sec d'evolució per selecció natural?
Sense cap mena de dubte.
Sí? És a dir, hi ha una intel·ligència natural?
No hi ha cap intel·ligència. No hi ha ni res més ni res menys que la selecció natural.
Però aquesta selecció natural, és, amb això que estem descrivint, està mostrant molta intel·ligència.
O sigui, 300 milions d'anys per arribar a aquest punt.
Per tant, de l'origen hi ha d'haver hagut una intel·ligència tan gran com per haver arribat a formar la d'avui, no?
No necessàriament.
És a dir, on comença la intel·ligència per crear intel·ligència com la que tenim avui?
Bueno, és que primer hauríem de fer el que és intel·ligència, exactament.
És això, que nosaltres, amb la nostra intel·ligència, no arribem a aquesta.
Bueno, no hem arribat de moment.
Bueno, però hi arribarem, però trigarem molts anys, però d'entrada, algun lloc devia ser aquesta intel·ligència, no?
No, amb això no estic d'acord. Jo crec que, clar, diguéssim, no arribem, diguéssim, i és un problema, si veiem, d'escales temporals. O sigui, dic 300 milions d'anys, i qui es pot imaginar que són 300 milions d'anys? Quan tenim vides de al màxim 80-90 anys. És molt de temps. La varietat genètica està disponible. Està disponible per ser seleccionada per diferents forces i perquè determinades característiques, diguéssim, subsisteixin i passin a següents generacions. I aquestes característiques es poden reunir amb altres característiques. I aquestes certes conjuncions poden fer que en un donat, diguéssim, apareixin estructures que són força complexes.
Per tant,
les aranyes, diguéssim, no aprenen a fer això. Mm-hmm. Pensa, bàsicament, qualsevol aranya, diguéssim, si tu la separes de la mare en el moment de la cocció de l'ou i la poses a part, serà capaç de construir la taranyina tal com l'ha fet, les van fer els seus avantpassats.
Per tant, aquest origen de la intel·ligència en algun lloc rau?
Sí, evidentment, amb la variabilitat genètica, en última instància. Hi ha una selecció natural actuant sobre ella.
Per tant, aquesta selecció natural és intel·ligent per si mateixa?
No és intel·ligent, perquè intel·ligència vol dir que hi ha un pla determinat, i aquí no hi ha cap pla determinat. Si normalment arribes a certes situacions... El problema és que, diguéssim, pensa en una cosa. Si tu fas una trajectòria absolutament atzarosa, d'acord, i pares en un punt determinat, en el moment que es va en aquest punt i mires cap enrere, et sembla que tot aquest camí que has fet tenia el sentit d'arribar fins on has arribat ara mateix, on estàs ara, quan ha sigut quelcom absolutament atzarós. M'explico?
Podríem dir,
doncs, jo crec que és la perspectiva de mirar cap enrere que ens fa l'impressió que anem cap a un lloc.
Per tant, podríem dir que el Quixot és atzarós?
El Quixot és atzarós. El Quixot, diguéssim, té una visió cosmològica producte d'una experiència que s'afegeix, evidentment, diguéssim, al seu context. En aquest cas, diguéssim, les aranyes, l'experiència no hi juga cap paper. L'aranya és capaç de generar aquesta teranyina sense haver-la après mai. Està codificada en el seu sistema nerviós.
Sí, com sigui, fins avui no s'ha pogut reproduir encara amb enginyeria genètica les sofisticades proteïnes riques en informació que conté la seda de les aranyes i també d'insectes com els cucs de seda. N'hem parlat uns instants amb Miquel Àngel Arnedo, que és biòleg del Departament Animal de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat i especialista en sistemàtica molecular d'aranyes. Professor, no sé si voleu afegir alguna cosa més.
No, simplement agrair-vos l'interès que heu demostrat avui i altres vegades pel món de les aranyes i aprofitar, com sempre, que tenim l'oportunitat de trencar una llança a favor d'aquests animalons que són increïbles, tant des d'un punt de vista, diguéssim, de recerca, com, diguéssim, per tots els beneficis que ens aporten.
De fons està entrant la música de Spider-Man. Zan, 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 zan. Molt bé, professor, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.